Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Ana Alfonso. La Generalitat mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins que el servei de trens no torni a la normalitat. Aquest dijous s'han recuperat els trams de l'R4 entre Manresa i Terrassa i de l'R1 entre Blanes i Maçanet. L'R4, però, està tallada entre Martorell i l'Hospitalet per un despreniment de part d'un terraplè en les obres de soterrament de Sant Feliu i no se sap quan es podrà reobrir. La consellera Sílvia Paniquer considera que l'usuari no ha de pagar pel servei que s'ofereix actualment.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
Per tant, es pot viatjar tant en tren com en els autobusos alternatius fent servir un bitllet o abonament de 10 viatges que es pot adquirir a les taquilles de les estacions o a les màquines expenedores. Té cost zero i el pot fer servir més d'una persona. Repassem més notícies. Rússia i els Estats Units acorden a Abu Dhabi reprendre el diàleg militar d'alt nivell, trencat feia més de 4 anys. En canvi, en les negociacions per posar fi a la guerra d'Ucraïna, només s'ha aconseguit un nou intercanvi de 157 presoners per bàndol, que ja s'ha dut a terme. Volodymyr Zelensky deixa clar que no firmaran cap acord que doni ales a Rússia per tornar-los a atacar.
És important que aquesta guerra acabi de manera que Rússia no tingui una recompensa per l'agressió. Aquest és un dels principis clau per restablir i garantir una seguretat real.
La justícia europea dona finalment la raó a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí en el cas sobre la seva immunitat com a europarlamentaris. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que l'Eurocambra no els l'hauria d'haver retirat quan ho va fer el 2021 a petició del Suprem espanyol, perquè la comissió que se'n va encarregar, amb un eurodiputat de Vox al capdavant, no va actuar amb imparcialitat. Les accions d'Amazon cauen tot i aconseguir uns guanys de 77.700 milions de dòlars. El gegant tecnològic ha millorat els seus resultats més d'un 30% interanual, però els inversors han penalitzat la companyia per la previsió d'augment de les despeses aquest any destinades a pagar les inversions en intel·ligència artificial. I la rehabilitació del complex Fabril Vapor Cortès a Terrassa ha estat seleccionada com una de les finalistes d'aquest any als Premis Mies van der Rohe. Els guardons d'arquitectura contemporània de la Unió Europea han seleccionat aquesta obra d'H Arquitectes, que acull la seu de la Fundació Prodis, dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Els premis es donaran l'11 i 12 de maig. Barcelona torna a brillar des d'aquest divendres i fins diumenge. El festival Llum BCN complirà la ciutat d'art i tecnologia. Un dels grans reclams d'aquesta 15a edició és el cineasta Albert Serra, que debuta al festival amb Aquesta nit, un mapping concebut especialment per projectar-se sobre la façana del Disseny Hub.
No havia de ser una cosa decorativa. Havia de tenir, per petit que fos, una petita emoció humana. A mi la presència humana és el que m'emociona.
El cartell també destaca noms com l'artista Laia Struck o els dissenyadors austríacs d'Estudio Moya i s'inclouen una trentena d'instal·lacions gratuïtes, la majoria en espais oberts del Poblenou. Esports, el Barça i el Badalona han aconseguit la classificació per a les semifinals de la Copa Femenina de Futbol. Als quarts de final, el Barça ha guanyat el Real Madrid per 0-4 amb doblet de gols de Payor, a més d'Alexia i Salma. El Badalona, per part seva, ha eliminat la Reial Societat a la pròrroga per 0-1 amb gol d'Itziar Pinillos. Barça i Badalona jugaran les semifinals contra l'Atlètic de Madrid o el Tenerife. A la Copa Masculina, l'Atlètic de Madrid ha eliminat en quarts el Betis per 0-5 i aquest divendres és un dels possibles rivals del Barça al sorteig de semifinals, juntament amb l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat. I el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha donat per perdut Ter Stegen per la resta de la temporada i ha admès al Tot Costa de Catalunya Ràdio que estudien fitxar un recanvi que, això sí, hauria d'estar lliure.
Fins aquí les notícies.
Solidaris, Catalunya Ràdio. amb Mercè Folch.
Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè a la ràdio pública els marges són el centre. La vida
és ara. Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dissabte a les 10 de la nit.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 6 minuts. Aquí som, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara tenim a la Maria Rosa des de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Maria Rosa, com estàs?
Bueno, de salut, bé, de moment, i que duri.
I que duri, sobretot, que duri molt, molt bé.
Evidentment. Mira, jo respondré, ja que avui s'ha tornat a recordar el tema dels microones,
sí.
El que puc dir que ni abans ni ara són perillosos. Jo aquesta resposta la dono perquè el meu fill, com que és físic, li he preguntat amb ell.
Molt bé.
És a dir, un perill que pugui haver alguna fuita és difícil. Ara bé, normalment, com a consell, que quan el fas servir no et posis davant del microones, que no fa cap falta. Però, de totes maneres, risc no n'hi ha cap.
Molt bé. Aclarit.
Si fos física, podria donar una explicació. Però com que no ho soc, no la puc donar.
Molt bé. Però ens has deixat una resposta, que potser un físic ens pot acabar d'argumentar, però com a mínim la resposta inicial té una base sòlida.
Jo no puc argumentar-la veritablement.
Molt bé.
Però que ja et dic, el meu fill m'ha dit rotundament que no.
Doncs el teu fill, el que diu el teu fill, va a missa. Molt bé.
Bueno, és perquè és físic, per això, no per res més. Llavors, voldria fer una pregunta.
Digues.
Fa un parell de dies, al canal BTV, que acostumen a fer molts reportatges sobre els barris de Barcelona, va sortir una botiga que hi ha al barri d'Hostafrancs, que és un senyor que arregla màquines d'escriure. Com que... No, ojo. Estava començat. Jo no sé si van donar el nom del carrer o no. I com que hi ha ignorants d'Hostafrancs i de Sants, igual algú dels que ens escolta ho sap i em pogués dir el nom del carrer.
Del carrer, perquè de la botiga saps que és Hostafrancs, això?
Sí, això...
Et falta el nom del carrer.
És seguríssim.
I el nom de la botiga el saps?
No, no, perquè tampoc estava començant. Ah. És un senyor gran...
Que arregla màquines d'escriure.
Que encara arregla màquines d'escriure. Ara també va dir que quan ell es jubili, almenys aquí a Barcelona, ja no hi ha ningú més que n'arregli. Això és tot el que van dir.
És un clàssic, això, eh? Quan es jubila l'últim, aquí ja ningú arregla segons què.
Bueno,
quina llàstima.
I qui té una màquina d'escriure? Bueno,
jo crec que molta gent encara en té alguna d'allò guardada de record d'algú de la família i encara la té,
bueno,
és possible.
Jo et diré una cosa, jo en tinc tres.
Veus?
Una pluma 22, un estudi 44, i quan em vaig comprar l'Enciclopèdia Britànica, em van regalar una màquina d'escriure elèctrica Olivetti, que, a més, pots memoritzar.
Me'n recordo d'aquestes, me'n recordo. Que bo.
Que sí. Hi ha un visor...
Sí, que es
i...
pot... Sí, sí, sí.
Jo també la tinc, però ja dic, me la van regalar per la compra de l'Enciclopèdia Britànica.
Que bo, que bo. Molt bé. Doncs a veure si algú pot
ajudar. És aquesta la que em falla una cosa.
Molt bé. Aquesta és la que vols arreglar.
Doncs sí, perquè aquí li pots, diguem-ne, posar text, pots, que tens memòria, ho pots deixar allà, i quan et convingui, doncs li dones amb una tecla i la màquina escriu sola.
Clar, perfecte. Doncs molt bé. A veure, Maria Rosa, si algú d'Hostofrancs et pot ajudar.
Quina cosa tan arcaica no tenim ara.
Sí, però jo entenc que... Sí, ja ho sé, però ja entenc que hi ha coses que, mira, que a un li ve de gust tenir i guardar, ves?
Sí.
Doncs ja està, no passa res. A veure si t'ajuda, Maria Rosa.
Gràcies. Vinga. I bon cap de setmana per tothom.
Igualment, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit.
La Dolors, des de Rupit, bona nit.
Hola. Hola, bona nit.
Bona nit.
En primer lloc, felicitar-te pel teu programa.
Gràcies, Dolors.
M'agrada molt com ho fas.
Moltes gràcies.
I llavors, també em va agradar molt l'entrevista que li vam fer amb el senyor Miquel, el camioner, i felicitar amb ell.
I felicitar en Miquel, doncs mira.
Miquel, sí. Doncs... Llavors, tu, Marta, vas entrevistar el senyor Francesc Torralba.
Correcte.
Aquest senyor tinc un llibre... que el títol és L'art de saber estar sol. T'ho dic perquè aquest llibre em va ajudar molt per mi, perquè va ser com una teràpia, perquè jo vaig passar un temps molt dolent. I aquest llibre em va ajudar molt a reflexionar per tot el que jo he passat.
Veus
i en aquests
bonic.
Moments no ho sabia com encarar, saps?
Sí. I aquest llibre et va...
I com que vaig veure que l'entrevistaves, que ha escrit l'últim llibre aquest...
Sí, Anatomia de l'esperança, sí, sí.
Sí, és interessant perquè, ja et dic, m'agrada també el que escriu aquest senyor.
Sí, aquest és molt interessant també.
Sí, i llavors una altra cosa volia dir, perquè no tinc l'oportunitat mai, perquè sempre les línies estan ocupades, com ara, que també m'ha costat molt. És felicitar la Montse Virgili, perquè jo sóc una dona que escolto molt la ràdio. La televisió quasi poc va. Sempre escolto la ràdio. De matí i llavors a la tarda, cap al tard, a partir de les 9 que fa el programa.
El programa de les dones i els dies, sí.
I només volia que la felicitessis de part meva.
Doncs mira, ho farem.
I també, Marta, que segueixis així i enhorabona, perquè m'agrada molt el teu programa.
Doncs moltes gràcies, Dolors. Farem arribar les felicitacions a la Montse Virgili i les teves les acceptem de bon cor. O sigui que moltíssimes gràcies.
I espero tornar a trucar-te un altre dia.
I tant, jo també, sobretot, eh?
Que sí.
Molt bé, Dolors, gràcies.
No, bona nit.
Tu deies,
nit.
La Dolors deia que volia felicitar el Miquel. Doncs mira, el tenim aquí. Miquel, de Sabadell, bona nit. Estàs veient que t'està trucant gent per felicitar-te? Això ja va passar sí. Ahir i avui també ha passat. O sigui que mira, faig extensiva l'opinió de molts dels oients del programa. Gràcies per compartir amb nosaltres la teva història de nit.
A vosaltres. Jo estic passió per donar-me gràcies a tots i sobretot el Domènec.
El Domènec, sí.
M'ha quadrat a l'entrit.
Miquel, et sentim molt malament avui. És que no t'acabem d'entendre. I si no t'entenc jo des de l'estudi amb els cascos, em sembla que la gent des de casa poc t'entendrà. A veure si trobem millor cobertura. Perquè, clar, aquest home està treballant a aquesta hora.
Ara millor?
Ara millor. Miquel, ara sí.
Pues nada, dicho que moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'expressar-me. I que el Domènec Subirà va quadrar l'entrevista molt bé.
Molt bé, i amb unes músiques molt xules, i va quedar molt bé. O sigui que jo t'agraeixo la teva predisposició.
Sobretot l'última música, que al principi és la música de la nostra meva parella, Vicky,
meva. Sí, la música que vam fer servir per tancar el reportatge amb tu era una música que no t'ho va dir, ni tu li vas dir amb ell, i va ser casualitat que és la música de la teva dona i teva, no?
Sí, correcte.
És una balada de Metallica, oi?
Sí.
Era preciosa aquesta balada, eh?
Sí, molt xula. Sí.
És molt xula, i és casualitat. Imagina't si hi havia aquí una compenetració que fins i tot et va encertar la música final. Doncs escolta, la gent està encantada d'haver-te pogut escoltar i ho valora molt, així que, Miquel, moltíssimes gràcies. Ai, que s'ha penjat. S'ha tallat, perquè clar, com que és una història de nit, en Miquel està treballant a la nit i s'ha tallat ara la comunicació. No sé si ens volia fer alguna pregunta, però si no, ja intentarem recuperar-lo. Va, ara saludarem a la Carme des de Tortosa. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Què tal, Carme?
Mira, jo, ja del programa que estàs fent, ja no dic res. Ja li he dit a l'Aina i t'ho pot dir. Però et vull felicitar i l'enhorabona del programa que han fet a TV2, que t'he pogut veure a tu, al teu marit, i parlant del que us ha passat, quan us vau conèixer. Mira, de veritat, m'he perdut una altra cosa, que la segueixo molt tots els dies.
Per veure això, ai mare...
T'ho prometo. Havien de dir qui havia guanyat el premi d'Antena 3 dels milions. I jo dic, què milions? Dic, ara jo estic... I dono gràcies a la senyora, que ahir o abans d'ahir ho va comentar un moment.
Sí, que va trucar una senyora, perquè jo, evidentment, no hagués dit res, només faltaria, que hagi d'anar a fer-me aquí.
Ja, el meu marit li dia, dic, ella no ha dit res, dic, però quina sort, perquè a vegades m'adormo, ara te truco, estic encara aquí segut al sillón.
Encara.
Però tres vegades t'escolto des del llit.
Clar, clar.
I m'adormo, i vaig sentir-ho, dic, quina sort, i avui no, dic, no, jo no m'ho he de perdre. O sigui, m'ha encantat.
Ai, que bé.
Estàs guapíssima en la melena que portes.
Ara m'he tallat una mica el cabell, val a dir, perquè és que em veia massa melena i tot. Un palet de res, no es nota gaire, però me l'he tallat una mica.
Bueno, no, estaves maca. I el teu marit també, fantàstic. Jo, això sí que t'he de dir, que jo no, és que no el tinc posat a la RACU, no el tinc posat a la televisió, que li direm un fill que m'ho posi, perquè també el vull sentir. Jo no escolto. I dic, ara vull sentir el seu marit, ja que és tan divertit.
Ara li diré que ha guanyat un oient gràcies a mi.
Sí, t'ho prometo, eh?
Ai, que bona.
Jo vull sentir el marit de la Marta, perquè si ella és bona, imagina't ell.
Ui.
I avui que l'he conegut personalment.
Sí, com si m'haguessis conegut. Que bona.
Pues, m'ha encantat. De
veritat. Ai, que bé, Carme, que bé. Me n'alegro molt.
Molt bé. O sigui, que et felicito per això, per l'altre, perquè ja no em vull fer jo, com aquell que diu que sigui l'última. Però fantàstic, de veritat.
Que bé, me n'alegro, que escolta'm.
I diré una cosa. Pensa't que tindràs una invitació per al mes de maig, perquè l'altre dia vas dir que havies estat a la Mella, ¿vale?
Sí.
I jo dic, pues de la Mella Tortosa no hi ha gaire
res. No, gens.
Quan sigui la Fira de l'Oli de Jesús del nostre poble, ja que tens una amiga Jesús, has de vindre...
Cap allà que me'n vaig, no? Hauré de baixar aquí a Jesús, ja ho veig, això. Molt bé.
Sí. T'insistiré, Marta, de veritat.
Sí, no pateixis, que vindré. No pateixis.
Pues vindràs, provaràs bunyols a Badejo que fan allí a la mateixa Fira Frigidets. Bueno, t'enduràs una botella d'oli del bo.
Això m'agrada, l'oli del bo. Aquest és...
Escolta, Marta, i el meu marit, si vens i m'ho dius en temps, te farà un carrau per a tu. Per a tu, i que ho puguis disfrutar.
Ara em mataràs, Carme, perquè ara t'haig de preguntar què és un carrau.
Pues carrau és com una carraca petita. És una barra en unes... Mira, n'hi va fer un, el meu home, a TV3 n'ha de veure un del meu marit de Carrau. Sí. Mira, pregunta-li un dia que el tia a Pep Noguer.
El Pep Noguer, perquè, va, d'acord.
Perquè el Pep Noguer va estar aquí a casa nostra, sí. Va fer un programa, no va fer, no sé, no me'n recordo ara si...
Sí, devia fer la fonda aquí o alguna cosa així, no?
No, perquè va vindre precisament pels molins de l'oli que té fet el meu marit en maquetes.
Mm. Ah, d'acord.
Vale, i li va fer un Carrau per a ell. Pregunta-li, digues, escolta, aquell senyor de Tortosa, de Jesús...
Del Carrau? Sí.
I dirà ell exactament.
D'acord.
Inclús te'l pot ensenyar.
Molt bé, perfecte.
Perquè si vens, te prometo jo que te'l farà.
No, escolta'm, aquí que agafo la paraula.
Ja?
Molt bé. Al maig has dit, eh?
Al maig, ja et diré el dia i quan
ja
i com.
Ja em diràs el dia, perfecte, molt bé. Carme, moltes gràcies.
Adéu-siau,
bona nit.
Adéu.
Hem recuperat el Miquel, que sí que se'ns havia tallat. Miquel, ets aquí?
Sí,
que em sembla que et quedava una pregunta que ens volies fer, oi?
Sí, directe, que volia fer una pregunta sobre la serotonina. Perquè, en principi, té que controlar les emocions, el dèficit de serotonina. Sí.
Hola, espera que et perdem. La serotonina, vols preguntar sobre la serotonina, eh?
Sí, correcte, sí. És perquè, o sigui, m'he escoltat tot just tot ara. És perquè passaré a nivell de serotonina com influeix a les emocions i quina hormona més hi ha per controlar les emocions.
Per controlar les emocions, molt bé. D'acord.
Sí.
Perfecte, Miquel. Doncs ara sí que hem quedat entesos. Moltes gràcies.
Sí, perdona, per telèfon.
No, escolta'm, estàs treballant, només faltaria, saps? Vull dir, encara fas prou que t'atures i ens truques, vull dir que tinguis bona feina, sobretot, d'acord? Gràcies, Miquel. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Va, que us faig, abans d'una altra conversa que tenim ara pendent, us faig memòria d'algunes altres preguntes que no tenim resposta encara, per veure si us inspireu i en els pròxims minuts ens voleu trucar. L'Aleix, des d'Esparreguera, per què ens ronquen els budells? Què vol dir ser un peix bullit? Que ens va preguntar en Josep Lluís des del barri d'Horta, Barcelona. En Joan, des de Montblanc, què vol dir quan diuen que una pastilla és un placebo? En Bernat, des de Terrassa, perquè els medicaments s'han de prendre cada 8 hores? Ens preguntava la Marina des de Barcelona ja fa uns dies si hi ha algun lloc on ofereixen cursos per les feines de la llar. I l'Osval, des de Planoles, d'on prové el nom de catalana per referir-nos a l'embotit? Ara és un quart i mig de dues.
Per Palma i encara no he trobat aparcament. Duc mitja hora fent voltes per Palma i encara no he trobat aparcament.
No parking. No park. Moto, bicicleta, moto, passa un cotxe, passa un altre cotxe, una furgoneta, un semàfor en groc, un jove en som mòbil creuant el pal de pal.
La setmana que ve arriba al Teatre Tantarantana de Barcelona el muntatge Els Carnissers. És una adaptació teatral de l'obra més important de l'escriptor i activista cultural mallorquí Guillem Frontera, un text sobre dues famílies enemigues durant la revolució turística a Mallorca, que es va escriure fa més de 50 anys, però que continua sent absolutament vigent avui. Una comèdia àcida, amb humor i molta crítica social sobre la burgesia turística i la superficialitat d'una generació sense relat cultural propi. La companyia és mallorquina, és Produccions de Ferro, i el dramaturg i director dels Carnissers és en Miquel Mas Fiol. Bona nit, Miquel.
Bona nit, Marta, com anem?
He vist que Guillem Frontera va publicar aquesta novel·la l'any 1968, estem al 2026, i la massificació turística a Mallorca i aquí, i la superficialitat de l'individu, potser cada vegada més gran, són totalment contemporànies, no?
Sí, no, jo sempre ho dic, Guillem Frontera va ser un profeta. Vull dir, estàvem en els inicis del turisme l'any 68 i ell ja va pronosticar una mica el que passaria, no? Com aquest turisme de masses que Mallorca, Balears i Catalunya, vull dir, que tots molts hi vam abocar, acabaria en la destrucció un pot de la nostra cultura, de la nostra manera de fer i també de la nostra identitat.
Mm-hmm. Tu per què l'heu volguda adaptar en obra de teatre?
Tot això comença amb un projecte que es diu Literactua, que és un projecte que va tirar endavant Produccions de Ferro, que tractava sobre adaptar novel·les d'autors i autores de les Illes Balears en el teatre. I jo vaig tirar Els carnissers perquè, primer perquè és una novel·la fascinant, de Guillem Frontera, i també donava moltes possibilitats escèniques, no? Perquè tot està ambientat a un sopar on se creuen interessos entre una burgesia turística incipient i una noblesa decadent que encara reclamen el seu lloc. Això m'ha apareixat molt teatral. I també me passa que Guillem Frontera sempre m'havia interessat com a figura i vaig pensar que era un bon homenatge per aquest autor.
Uh-huh. I el punt de partida del muntatge, perquè això va la setmana que ve al Tantarantana, per tant, servidora de vostès no l'ha vista, potser algú sí, perquè ja s'ha fet a Mallorca i en altres indrets, després m'ho diràs, però perquè la gent ho entengui, i tu parlaves d'un sopar, quin és el punt de partida de l'espectacle?
Mira, el punt de partida, Marta, és el següent. A Sant Puiggròs, Sant Puiggròs és una finca, és una masia, per dir-ho d'alguna manera, no? On Miquel, és el protagonista d'aquesta història, hi feia de porquer, o sigui, guardava els animals, i com que Miquel va obrir un souvenir, va deixar aquesta masia, i se va fer ric amb el turisme, no? I finalment, aquest porquer, en Miquel, el protagonista d'aquesta història, acaba comprant, perquè té tanta pasta i acaba guanyant tanta pasta amb el turisme, que acaba comprant la masia on ell havia fet de porquer, i l'acaba comprant en els antics nobles de la casa, no? Uns antics nobles que ara estan en hores molt baixes, perquè són els anys 60, i ja sabem que Mallorca, igual que moltes altres bandes, la burgesia turística va tenir més pasta i se va enriquir més que aquella noblesa decadent que encara volia conservar el seu estatus. I en aquest sopar, els nous burgesos turístics, no? Miquel i Na Coloma, la seva dona i tota la seva família, fan un sopar per celebrar el seu èxit i conviden en aquest sopar en els antics propietaris de la finca, o sigui, conviden en els nobles arruïnats. I com te pots imaginar, Marta, els conflictes de servit.
Sí, sí. Està clar.
No? És a dir, a mi m'agrada perquè és com un creuament entre una burgesia turística que potser no té estudis però té molt enteniment i molta manya i ha sabut fer-se un lloc, i una noblesa que encara reclama la seva posició social quan realment ja no la té.
Mm-hmm. Llegeixo el programa del Tantarantana, i un moment que hi ha una nota de l'autoria que m'ha fet gràcia, diu: a la casa de camp dels meus padrins hi havia fa uns anys un cartell que sempre m'havia creat molt l'atenció, i era un dibuix petit, dibuixat per ma mare, que representava un home de cara simpàtica amb unes lletres grosses que deien "no xerrem de política". Diu, era graciós perquè la paraula "no" era una ferretina amb velcro que es podia treure o es podia tornar a posar segons convingués. A les taules familiars, Miquel, encara no es pot parlar de política sense que es trabuqui tot el vi, l'aigua i tot el que hi hagi pel mig de la taula?
A la meva família no. Sí, crec que és una cosa que no, passen els anys i segueix passant el mateix. Vull dir que és incòmode xerrar de política en la família, i això passa també. Jo el que me passa sobretot en la meva família és que evidentment hi ha un xoc d'interessos molt clars, perquè vulguis o no, la meva família és una família que ha viscut del turisme. Vull dir que som una família de camp que també ha viscut el que vendria a ser el punt turístic, i clar, les visions, per exemple, que tenen els meus predins ara tenen 80 anys, amb les visions que poden tenir nosaltres com a generacions més joves, són completament contraposades. I sempre, sempre, sempre el tema turístic és un tema que sempre surt a totes les taules familiars de Mallorca, i sempre hi ha conflicte.
Sempre hi ha conflicte, clar. Veig que aquests carnissers ja s'han pogut veure, perquè ja fa uns mesos que roden, s'ha pogut veure a Mallorca, també a Menorca, em sembla, i aquest cap de setmana crec que abans de venir a Barcelona teniu un altre bolo, no?
Sí, ara que cap de setmana la feim Andratx, a un poble de Mallorca, que s'espera molt de públic, de fet crec que ja ho tenim tot ple, i està funcionant molt bé, aquest carnissers ha funcionat molt bé a Mallorca, allà on l'han fet per tot el Matzaurit, i esperem que passi el mateix a Barcelona. Animam a tothom que s'acostin estan intentant a descobrir aquesta història.
A veure, aquesta història, clar, però tu dius, hem omplert sempre allà on hem anat per les illes, clar, per tant, dedueixo que la resposta del públic és bona, ho dic perquè a vegades, quan ens riem de nosaltres mateixos com a societat, no tothom s'ho agafa de la mateixa manera, eh?
Això és una realitat, això és una realitat. També s'obre, passa que mos criticam a tots, és a dir, no és un pamflet, que això és el que més m'agrada de la novel·la. Vull dir, Gent Frontera reparteix llenya per tothom, tant per la burgesia turística com per la noblesa, com també per aquells que pensen que el turisme ho destruirà tot, que és el meu pensament. Vull dir, s'obre, és una obra molt, molt poc dogmàtica. I crec que sí, que si també s'hi ha funcionat és perquè també xerra d'un tema com a molt universal, no? Que és aquesta idea de que fem amb ses arrels, no? Ses arrels, sa identitat, sa cultura ha de passar per sobre de l'economia, o l'economia ha de menjar-se ses arrels, i crec que és un tema que toca molt, i amb un tema molt d'humor, l'obra, és molt divertida, molt punyent.
Escolta'm, Miquel, els teatres petits que hi ha a Catalunya, ho fan alguna vegada, això de programar espectacles que s'han creat i ideat en altres indrets, vull dir dels Països Catalans perquè se m'entengui, però ens faltaria una mica més, no sé si dir-li pont aeri cultural, o som una cultura poc connectada, ens hauríem de saber més què fan a les illes, què es fa al País Valencià, que, saps què vull dir? Perquè sempre grans espectacles que es fan a Barcelona, si pot ser, se'n van de gira per Catalunya, però Illes Balears, País Valencià, poques vegades tenim la possibilitat de compartir, no?, de fer aquest pont aeri cultural.
Te donaré tota la raó, Marta. Vull dir, jo sempre he estat un gran activista de l'intercanvi cultural entre els països que compartim una mateixa llengua, com pot ser això, les Illes Balears, com pot ser Andorra també, com pot ser Catalunya i País Valencià. I jo crec que sí que és bastant, a vegades, unilateral. Vull dir, a les Illes Balears coneixem perfectament les obres que s'estan fent a Catalunya, igual que en el País Valencià me costa que també. I a vegades costa que, sí, costa que un poc, sobretot a Barcelona, especialment a la capital, costa fer entrar produccions que siguin d'altres llocs, que no siguin Barcelona. Però també passa el mateix amb Lleida o Tarragona. Vull dir, a vegades tens sensació que la capitalitat de Barcelona se xucla i se nodreix molt de la mateixa capital i no deixa que altres espectacles d'altres indrets lingüístics venguin. Però crec que a poc s'està fent una feina molt xula perquè això no... Perquè això soc optimista en aquest sentit. Crec que cada vegada la gent té més inquietud en que venguin altres espectacles amb altres accents.
De totes maneres, i mira del teu currículum, i tu ja parteixes amb una experiència... Primer, perquè crec que tenies uns 20 anys que vas guanyar una beca per estudiar a la Sala Viqueta L'Obrador, ni més ni menys que amb en Sergi Balbel. Has estudiat Publicitat i Relacions Públiques a la Pompeu Fabra, has fet dramatúrgia i direcció a l'Institut del Teatre de Barcelona. A més, durant 3 anys, no, del 22 al 25, has estat director resident del Teatre Tarantana, on aquí sí que has pogut explorar i una mica estrenar tots els teus projectes. Vull dir que, déu-n'hi-do tot el que s'ha arribat a fer. Ets jove i déu-n'hi-do tot el que portes a darrere, eh?
Sí, no, enguany faré 30 anys. I encara me costa dir-ho, perquè tinc un poc de crisi dels 30.
Que tens crisi dels 30? No, sí, tranquil, sí. No passa res.
Després la gent me diu, Miquel, no diguis tonteries, però és una realitat. No, home, jo sempre ho dic, vull dir, jo vaig sortir de Mallorca, però segueix vivint, visc a Barcelona, perquè les oportunitats teatrals que me dona Barcelona ara mateix són molt bones, i sí, he fet moltes coses, he fet molta feina, sóc un apassionat del teatre i aquí seguim, vull dir que ara de cada vegada se m'estan obrint més portes i sobretot la meva feina també passa per això. A mi m'agrada molt que els carnissers vinguin a Tarantana perquè també crec molt en aquest intercanvi cultural, de la mateixa manera que Catalunya m'ha obert les portes i el públic català ve a veure els meus espectacles, em fa molta il·lusió que també les produccions que faig a Mallorca també puguin venir aquí a Catalunya.
Aquests carnissers, dèiem que havies adaptat aquest text del Guillem Frontera, has dirigit també Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Febrer, que són els tres protagonistes d'aquest muntatge, però on estàs més còmode, en el teu paper de dramaturg o en el teu paper de director aquí?
Ai, mira, Marta, això em fa gràcia perquè jo sempre dic que aquestes posicions són com un poc Jekyll i Mr. Hyde, saps? En el sentit de que a vegades quan estic dirigint dic, ui, ara un segon, deixa-me que xerris dramaturg, que és dramaturg que diu això.
Ah, està bé.
Sí, o sigui, jo tinc molta consciència de quin barret estic utilitzant a cada moment, no? Però jo diria que va pels moments. Jo ara, per exemple, m'he sempre estat còmode dirigint. A vegades escriure ara se me fa un poc cost amunt, però després se m'espassa. Les dues coses m'agraden. Sóc molt excepte interpretar, que ho facin els actors, que tenim en Xavi, en Lluís i en Caterina, que ho fan molt bé. La resta m'ha sent molt còmode amb els dos rols.
Molt bé. Escolta, em dius que t'interessa o que la teva escriptura sempre ha anat una mica lligada a la comèdia àcida i a la denúncia d'aquesta hipocresia social. Ara mateix, ja dius que estàs fent aquest rol, però creativament parlant, on ets? Què estàs fent? On vols anar a parar?
Mira, de cada vegada estic més content i més satisfet de cultivar aquest tipus de comèdia. Vull dir, ara estic en un moment, mira, de fet, Marta, em fa gràcia que facis aquesta pregunta, perquè ara mateix estic escrivint molt, i tot i que me senti més còmode dirigint, estic com rompent un poc les barreres i vinga, me poso a escriure, i estic escrivint molta comèdia, molt irònica, però sobretot comèdia, vull dir, de cada vegada estic com reivindicant-me més com un comediògraf, no? Com a autor de comèdia i com a director de comèdia, perquè a vegades ara venia com d'una etapa de com a molt experimental, no? I de cada vegada m'agrada més dir no, és que jo faig comèdia i ara me sento així, me sento molt còmic i jo crec que comença aquesta trentena reafirmant que en la comèdia se poden explicar moltes coses, que se pot fer comèdia contemporània de qualitat, sí, correcte.
Està molt
i
bé,
que mereixes perquè mateix reconeixement.
No, no, està molt bé perquè dius que estàs en una precrisi, no, res, perquè és que en aquest món que som ara necessitem més que mai somriure i riure, i si ves en una platea encara més. Miquel, el teu objectiu és també apropar les noves generacions al teatre, és a dir, aquesta condició de comediògraf, que m'ha agradat, com ho deies, pot ser que pugui estirar una miqueta la gent més jove, que a vegades és la que, ni que sigui pel preu, ni que sigui pel que sigui, doncs a vegades és un pèl més reacent al teatre?
Sí, jo crec que l'humor sempre convida a gent. Perquè tots ens podem emocionar, tots podem plorar, tots podem sentir-nos identificats amb un drama, però el que tots volem és riure. I és cert, vull dir, que jo crec que l'humor obre moltes portes i a lo millor molta de gent que no s'acosta mai en el teatre, a vegades s'hi costa per riure, passar una bona estona, i jo crec que això és important. I no li lleva mèrit, tampoc, en el fet d'escriure comèdia. I sí, jo crec que les noves generacions, a mi m'agrada molt, i he escrit moltes obres per la meva generació i més joves, i sempre ho he dit, jo escric amb intenció de que m'agradi a mi i de que agradi la meva generació i de poder riure'ns de nosaltres mateixos, perquè crec que estem davant unes noves generacions, que jo m'incloc, que ens agrada molt riure'ns de la nostra condició, no? Vull dir, sabem que les coses estan molt xunques, que tot està molt malament, volem relats que ens ajudin a afrontar-los millor, però a la vegada també volen riure'ns de nosaltres mateixos i de la nostra condició. I aquesta és la meva línia d'ara, no? Fer humor de totes aquestes desgràcies que ens passen per continuar existint i per crear comunitat.
Doncs això ho veurem quan estigui fet, que encara no, perquè d'entrada ara el que farem de l'11 al 15 al Tantarantana és veure aquests carnissers. Miquel Mas Fiol, moltíssimes gràcies i molta merda per aquests carnissers aquí a Barcelona i allà on vagin els pròxims mesos.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Sa darrera i me'n vaig a casa. Sa darrera i ja no esper més. M'he passat una nit cercant-te. a llocs on ja no sé si vens. Sa darrera cançó que sona et sa més trista si no és. M'he passat tot l'estiu cercant-te, somiant que encara te té. Una altra nit és teu, embriagat del teu record. Les copes que m'he begut, estan tan buides com jo. Encara te sent en carícies d'altres temps, tan reals com omplen el cor. He tornat a perdre el nord, desafiant la meva sort. Cercant la teva mirada, m'ha passat massa vegades que pensava que eres tu, i en el final era un miratge. Te veig a totes les cares, ja no sé com esborrar-te. No deixo de pensar en tu, no puc aturar de cercar-te. Sa darrera i me'n vaig a casa, sa darrera i ja no és per més. M'he passat una nit cercant-te a llocs on ja no sé si vens. Sa darrera cançó que sona et sa més trista si no hi ets. M'he passat tot l'estiu cercant-te, somiant que encara te té. Penja històries, no te trob ni a sa pantalla. Te veig a totes ses cares, ja no sé com esborrar-te. No deixo de pensar en tu, no puc aturar de cercar-te. Sa darrera i me'n vaig a casa, sa darrera i ja no és per més. M'he passat una nit cercant-te a llocs on ja no sé si vens. Sa darrera cançó que sona et sa més trista si no hi ets. M'he passat tot l'estiu cercant-te, somiant que encara te té. És impossible oblidar-te, no he perdut l'esperança de tornar a abraçar-te, sentir l'aroma del teu cor.
Vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Ara mateix els trens estan circulant.
Sí, val. Però pot garantir que això passarà així durant tot el matí?
Ara el nou director de Rodalies, Òscar Playà.
El manteniment de la infraestructura i dels trens ha de ser l'objectiu principal.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi, fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat ser. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2:03 de la matinada. Va temps ara per les preguntes contestades. Agafarem paper i bolígraf amb Jerry Lee Lewis, perquè nits enrere l'Aleix des d'Esparreguera demanava qui va inventar la ploma estilogràfica. La Montse ens escriu que el responsable va ser el romanès Petrache Poenaru. Mentre estudiava a París, va inventar l'estilogràfica amb dipòsit, que va ser patentada a França el maig del 1827. La Rosa Maria afegeix que la ploma estilogràfica moderna s'atribueix generalment a Louis Edson Waterman, que el 1884 va desenvolupar un sistema d'alimentació de tinta més fiable que evitava una cosa horrorosa quan vas en ploma, que són els vessaments i els talls de tinta. I ara canviem de tema, parlem de revistes, perquè fa unes nits la Constança des de Terrassa ens feia aquesta pregunta.
Cap allà als anys 50, el meu pare treballava a La Vanguardia i em portava tres revistes el dissabte i em feia molta il·lusió. A veure si algú la recorda i quan van durar. Mira, una es deia La Codorniz.
Ah, sí?
L'altra, El Caso, que sortien uns crims que posaven els pèls de punta.
Sí.
I l'altra, a Fotogrames, que era així de cines i sí, d'artistes.
Sí.
I deia, i em feia molta il·lusió. I a veure quants anys devien durar i si algú la recorda.
Doncs mira, des de la comunitat Agenda Activa ens diuen que la revista La Codorniz va estar activa fins al 1978, El Caso fins al 1997 i la revista Fotogrames, dedicada al món del cinema i de les sèries, encara continua vigent. Per tant, resposta feta per la Constança. I fa una estona que ens trucava la Ramona de Sant Antoni a Barcelona recordant-nos una cosa que va demanar fa uns dies enrere, que era que volia escoltar el Vall de Rams, però la versió de la cançó d'en Gaietà Renom. Doncs mira... Doncs mira, ja tenim la cançó que volia la nostra oient i aquí li he demanat a l'Oriol per ballar i escolta'm, no m'ha fet ni cas. I mira que estava tenint ganes de ballar, eh? Ni cas, ni cas. Sort que ens queda el conte per acabar el programa.
conte per anar a dormir.
Doncs avui acabem el relat que porta per títol Un bon home costa de trobar, del llibre Tots els contes, de l'escriptora catòlica nord-americana Flannery O'Connor. Un llibre editat per Proa i amb traducció d'Ernest Riera. En el capítol d'ahir, la família que viatja en cotxe cap a Florida ha tingut un accident. La venen a socórrer tres homes, l'àvia reconeix un d'ells, és l'anomenat el proscrit, un pres perillós que s'ha fugat. El proscrit li diu a l'àvia que millor que no l'hagués reconegut. L'àvia li diu que té cara de ser un bon home. El proscrit parla de la seva infantesa. L'àvia li pregunta si resa. I se senten dos trets des del bosc, on s'han endut en Bailey, el fill de l'àvia, i el net gran. El proscrit continua parlant de la seva vida i explica el que va fer fins que el van tancar a la presó. Veiem com acaba aquesta història. Que jo recordi, no vaig ser mai un mal nano, va dir el proscrit en una veu gairebé somiadora, però en algun moment vaig fer alguna cosa malament i em van enviar a la penitenciaria. Em van enterrar viu i llavors va aixecar la vista i li va retenir l'atenció amb una mirada ben fixa. És llavors quan hauria hagut de començar a resar, va dir ella. Què va fer perquè l'enviessin a la presó aquella primera vegada? Et gires a la dreta i hi ha una paret, va dir el proscrit, que va aixecar la vista cap al cel sense núvols. Et gires a l'esquerra, hi ha una paret. Mires a dalt, hi ha un sostre. Mires a baix, hi ha un terra. Me'n vaig oblidar del que havia fet, senyora. Em vaig estar allà assegut i provava de recordar què havia fet i a dia d'avui encara no me n'he recordat. De tant en tant em semblava com si m'estigués a punt de venir al cap, però mai no m'hi venia. Potser el van tancar per equivocació, va dir l'àvia embagatat. No, senyora, va dir ell. No va ser pas cap equivocació. Tenien els meus papers. Devia potser robar alguna cosa, va dir ella. El proscrit va somriure amb la boca una mica torta. Ningú no tenia res que jo volgués, va dir. Un metge del cap, a la penitenciaria, em va dir que la cosa que jo havia fet era matar el meu papa. Però jo sé que això és mentida. El meu papa es va morir el 1919 de l'epidèmia de grip i jo no hi vaig tenir res a veure. El van enterrar al cementiri baptista de Mount Hopewell i vostè mateixa pot anar-hi a comprovar-ho. Si resés, va dir l'àvia, Jesús l'ajudaria. Això és veritat, va dir el proscrit. Doncs per què no resa? Va preguntar l'àvia, tot d'una tremolosa de goig. No vull que m'ajudin, va dir ell. Ja me'n surto jo, tot sol. Bobby Lee i Hiram van tornar del bosc. Bobby Lee arrossegava una camisa groga amb lloros blaus estampats. Tira'm aquesta camisa, Bobby Lee, va dir el proscrit. La camisa va sortir volant i li va aterrar a l'espatlla i ell se la va posar. L'àvia no sabia dir què li recordava aquella camisa. No, senyora, va dir el proscrit mentre se l'acordava. Em vaig adonar que el crim, tant hi fa. Pots fer una cosa o en pots fer una altra. Matar un home o robar-li una roda del cotxe. Perquè tard o d'hora oblidaràs què vas fer i et castigaran i prou. La mare dels nens va començar a fer sanglots com si no pogués agafar alè. Senyora, va preguntar el proscrit, vostè i la seva nena poden fer el favor d'anar cap allà, amb en Bobby Lee i en Hiram, que les portaran amb el seu marit? Sí, gràcies, va dir la mare, amb veu molt baixa. El braç esquerre li penjava inert i amb l'altre aguantava el petit, que s'havia adormit. Ajuda la senyora, Hiram, va dir el proscrit, mentre ella maldava per sortir de la torrentera. I tu, Bobby Lee, dona la mà a aquesta nena. Jo no li vull donar la mà, va dir Junestar. Em recorda un porc. El noi, gras, es va enrojolar i va riure. Va agafar la nena pel braç i se la va endur cap al bosc al darrere d'Hiram i la seva mare. Sola, amb el proscrit, l'àvia va descobrir que hi havia perdut la veu. No hi havia cap núvol al cel, ni tampoc gens de sol. No hi havia res al seu voltant tret de boscos. Li volia dir que hauria de resar. Va obrir i tancar la boca diverses vegades, abans no li van sortir res. I a la fi va acabar dient «Jesús, Jesús», perquè li volia dir «Jesús l'ajudarà», però tal com li va sortir, semblava com si renegués. «Sí, senyora», va dir el proscrit, com si confirmés que ja estava d'acord. Jesús ho desequilibra tot. A ell li va passar el mateix camí, només que en el seu cas, ell no havia comès cap crim, i en el meu podien demostrar que jo n'havia comès un, perquè tenien els meus papers. És clar, va dir, que a mi no em van ensenyar mai els meus papers. És per això que ara jo ho signo tot en persona. Fa molt de temps em vaig dir, tu fes una bona signatura i firma tot el que facis i queda't en una còpia. Després sabràs què has fet i podràs comparar el crim amb el càstig i veure si encaixen, i al final tindràs alguna cosa per demostrar que no t'han tractat bé. Em faig dir el proscrit, va dir, perquè no puc encaixar tot el que he fet de dolent amb tot el que he hagut de patir quan m'han castigat. Es va sentir un xiscle penetrant que venia del bosc, seguit de prop per un tret de pistola. Li sembla bé a vostè, senyora, que a un el castiguin un munt i a un altre no el castiguin gens? Jesús, Déu meu, va cridar l'àvia. Vostè té bona sang. Sé que vostè no mataria pas a una senyora. Sé que ve d'una bona família. Resi. Jesús, Déu meu, no hauria de matar una senyora. Li donaré tots els diners que tinc. Senyora, va dir el proscrit, que mirava darrere d'ella, cap a les profunditats del bosc. No hi ha hagut mai cap cos que donés propina a l'enterramorts. Es van sentir dos trets més de pistola i l'àvia va aixecar el cap com una femella d'indiot morta de set que demanés aigua a crits i va exclamar «Bailey, fill, Bailey, fill!», com si li estigués a punt de trencar el cor. «Jesús és l'únic que podia tornar els morts a la vida», va dir el proscrit i va continuar. «I no ho hauria d'haver fet. Ho va desequilibrar tot. Si ell va fer el que va dir, doncs l'única cosa que es pot fer és deixar-ho tot i seguir-lo. I si no ho va fer, llavors l'única cosa que val la pena és gaudir dels pocs minuts que et queden de la millor manera possible. Matant algú, o cremant la casa, o fent-li alguna altra cosa dolenta. L'únic plaer és fer coses dolentes», va dir. I la seva veu s'havia convertit gairebé en un gruny. «Potser Jesús no va tornar els morts a la vida», va murmurar l'àvia, que no sabia què deia i que se sentia tan marejada que es va deixar caure al llit de la torrentera amb les cames doblegades i tortes sota seu. «Jo no hi era i no puc dir si Jesús ho va fer o no», va dir el proscrit. «Ja m'agradaria haver-hi estat», va dir, i va colpejar el terra amb el puny. «No està bé que jo no hi fos, perquè si hi hagués estat, ara ho sabria». «Escolti, senyora», va dir en una veu molt aguda, «si jo hagués estat allà, ara ho sabria i no seria com sóc ara». Semblava com si la veu se li estigués a punt d'escardar, i el cap de l'àvia es va aclarir per un instant. Va veure a prop de la seva cara retorçada de l'home com si estigués a punt de plorar i va murmurar. «Però si tu ets un dels meus nens, ets un dels meus fills!» L'àvia va allargar la mà i li va tocar l'espatlla. El proscrit va fonçar l'enrere com si l'hagués mossegat una serp i li va disparar tres cops al pit. Llavors va deixar la pistola a terra, es va treure les ulleres i se les va començar a netejar. Iram i Bobby Lee van tornar al bosc i es van quedar a la vora de la torrentera mirant-se l'àvia mig asseguda i mig ajaguda enmig d'un bassal de sang amb les cames encreuades sota seu com una criatura i la cara somrient mirant en l'aire cap al cel sense núvols. Sense les ulleres, els ulls del proscrit eren pàl·lids, amb les vores de les parpelles ben vermelles i semblaven indefensos. «Agafeu-la i deixeu-la on heu deixat els altres», va dir, mentre agafava el gat que se li refregava la cama. «Era una xerraire, oi que sí?», va dir Bobby Lee, que va lliscar fins al llit de la torrentera amb un udol. «Hauria estat una bona dona», va dir el proscrit, «si hi hagués hagut algú altre a punt de fotre-li un tret cada minut de la seva vida». «Que divertit», va dir Bobby Lee. «Calla, Bobby Lee», va dir el proscrit. «En vida no és cap plaer». Si algú es pensava que al final del conte hi hauria un gir inesperat i que el proscrit acabaria resant i perdonant,
Doncs ja ho veieu, que Flannery O'Connor va decidir que no, que no, que hi ha d'haver homes que siguin bons, un bon home costa de trobar, doncs mira, l'àvia no el va trobar pas, aquest bon home. En fi, és ficció, són els contes editats per Proa d'aquesta autora nord-americana, amb la qual avui us diem adeu-siau i bona nit, perquè acabem aquí la nit dels ignorants avui i de tota la setmana. Així que espero que descanseu, que passeu un bon cap de setmana i nosaltres diumenge a partir de les 12 o una mica més tard, perquè diumenge hi ha els premis Goya, els premis Gaudí, perdó, els premis Gaudí del T, els premis Gaudí de cinema, els premis Gaudí de cinema de Catalunya. Per tant, quan serem aquí, però quan acabi els premis, començarem la nit dels ignorants. Així que fins diumenge a la nit, adéu-siau.